Mundial de Salut i de moment es descarta el confinament domiciliari. Així arribam a les 6 i 4 minuts. Més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Dones.
Benvingudes a Dones un dimecres més. Després d'una aturada de dues setmanes degut a esdeveniments esportius, torna el feminisme a IB3 Ràdio. Començam avui i ho feim, però, amb una mala notícia. L'assassinat de Remedios Cortés Cortés, una jove de 32 anys que ha mort a causa de l'assassinat del seu company. Començam avui i ho feim parlant de l'estudi sobre la prostitució, la trata i l'explotació sexual a les Illes Balears. Un estudi, una tasca d'investigació i anàlisi encarregat per l'Institut Balear de la Dona i elaborat per un equip dirigit per la Universitat de les Illes Balears que mostra la realitat del sistema de la prostitució. L'informe s'ha elaborat partint de la idea que la prostitució és el resultat de la desigualtat estructural entre homes i dones i una forma de violència de gènere i, per tant, a partir de la perspectiva abolicionista. D'altra banda, l'estudi també revela que la irrupció de la pandèmia de la Covid-19 ha posat en evidència la vulnerabilitat de les dones que estan en situació de prostitució.
En l'elaboració d'aquesta diagnosi han participat unes 50 persones i entitats relacionades amb aquest àmbit a Balears, com Casal Petit o la Creu Roja, i el grup d'estudi de la prostitució a les Balears, el GEPIP, així com també professionals i personal tècnic dels àmbits jurídic, de la sociologia, de l'antropologia, de la psicologia, del treball social, de l'àmbit sanitari i d'altres disciplines. Avui a Dones parlarem amb dues de les expertes que han participat en la investigació i en la redacció d'aquest informe i d'aquest estudi que coneixerem ben a fons. Una d'elles és Maria Duran, que és la directora de l'Institut Balear de la Dona, i l'altra és autora de dos dels capítols d'aquest estudi. Ella és Nina Parrón, amb qui podrem tenir l'ocasió de parlar també en el segon bloc del programa d'avui.
També acabarem amb l'entrevista de Lluís Ballester, qui ha coordinat l'estudi. Començam i ho fem com sempre amb música. I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama. I'm gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Oh yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Round here, round here. El 31 de gener del 1865, el Congrés dels Estats Units, mitjançant la 13a esmena de la Constitució, va aprovar l'abolició de l'esclavitud. L'any 1926, a Ginebra, es va firmar la Convenció sobre l'esclavitud, que obligà tots els estats membres de la Societat de Nacions a suprimir totalment l'esclavitud.
Al segle XXI ens trobam més viva que mai la vessant de l'esclavitud que afecta les dones i nines, el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual. El tràfic és el mitjà que té el sistema multinacional de prostitució per posar a l'abast dels homes, que en són consumidors, dones que en són víctimes.
Un dels tòpics més generalitzats és que la prostitució és l'ofici més antic del món, però no és així. no és un ofici, sinó que es tracta d'una pràctica que forma part d'un sistema patriarcal que ha subordinat les dones i les ha dividit en bones dones, que són esposes monògames, mares i filles, i males dones, que són, entre d'altres, les dones en situació de prostitució.
Tot forma part del mateix engranatge i el tràfic de dones i nines és una de les tres fonts que mouen més diners il·lícits en l'economia global. L'abolició de la prostitució és possible. Ja ho va ser l'abolició de l'esclavitud, malgrat que el negoci del tràfic d'esclaus va arribar a ser la principal font d'ingressos als Estats Units, fins al punt que en el moment de l'aprovació de la 13a esmena, els esclaus suposaven el 13% de la població americana.
És possible, doncs, l'abolició de la prostitució? Des de l'Institut Balear de la Dona ho tenen clar. Benvinguda, Maria Duran, directora de l'Institut Balear de la Dona.
Bon dia. Bones tardes, perdoneu.
Bones tardes. Com ha estat el procés d'elaboració d'aquest estudi? Quina motivació té l'Institut a l'hora d'encomanar aquest informe, que té gairebé 270 pàgines?
És un informe exhaustiu, és el primer informe que se fa a Espanya d'aquesta naturalesa i estem molt orgullosos que la Universitat de les Illes Balears, més totes les entitats i totes les persones que han participat, hagin aconseguit fer aquest estudi que ens ha apropat en aquesta realitat. El principal, diríem que el motor que ens va fer veure l'emergència va ser saber que expulsaven a les dones durant l'alarma, expulsaven les dones en situació de prostitució que no volguessin mantenir relacions sexuals amb els puters. Uh-huh. Llavors, davant d'això, varen conèixer una realitat que ja intuïem de gran vulnerabilitat i precarietat econòmica d'aquestes dones. Això, i pensar que si durant l'alarma hi havia aquesta demanda, què passaria quan s'ha aixecat l'alarma? Necessitaven tenir instruments clars per afrontar després, des de les administracions, una vegada que tens constància d'una cosa, l'has d'afrontar i has de trobar solució. I això és un poc el primer objectiu que va tenir l'idea de fer aquest estudi. Això vam d'enlaçar, si m'ho permeteu, en sí, sí, que un dels objectius de l'IBDONA és aconseguir que les Illes Balears deixi de ser un territori de turisme sexual. Sí, sí, ja. Uh-huh. Això també és un motiu per fer aquest estudi. Uh-huh. I després és que si volem realment aquest camí d'abolició que dignifica a totes les dones, perquè la prostitució ens estigmatitza a totes, si volem fer aquest camí necessitem la complicitat dels homes. I els homes avui en dia no consideren una violència masclista el fet d'acudir a la prostitució, de tractar a una dona com si fos un objecte, no una persona. Però quan et demanes si ho volen per la seva filla o per la mare, molts s'ofenen.
Ja, clar.
Això és la realitat que ens va impulsar a demanar que se fes aquest estudi.
Uh-huh. Està clar que s'han de tenir les dades a l'abast per poder fer després polítiques i accions per intentar arribar en aquest objectiu que comentaves, Maria. Destacaries alguna de les parts d'aquest informe? No sé, heu analitzat sentències de judicis? Alguna part que creguis que sigui especialment rellevant dins tot l'estudi que s'ha fet?
Per això hi ha tres parts que són absolutament rellevants. Una, han aconseguit tenir el perfil de la dona en situació de prostitució. No sabíem els estudis que tenien i ara ho sabem. Sabem el perfil de les dones. No sabíem la quantitat que se proporció entre dones espanyoles i dones estrangeres, i ara ho sabem. És a dir, el motiu per què van anar a la prostitució, quines se pot dir que són tractades perquè hi ha violència o amenaça contra elles, per tant, se consideren que tenen tots els requisits de dones traficades i ara sabem els percentatges, no?
De fet, Maria...
La salut d'aquestes dones també.
Clar. De fet, Maria, s'han entrevistat 239 dones d'una mitjana de 35 anys d'edat i s'ha destacat una dona que té 60 anys, que de fet aquesta és la dona que surt de la mitjana, i de l'estudi també es desprèn que el 95% de les dones afirmen que elles no volen estar exercint la prostitució, que fet ja tomba el cliché de les dones són putes perquè volen, xerrant clar.
És que el cliché de les dones són putes perquè volen és un cliché del patriarcat que l'ha infundit a totes les dones i, a més, mos ha fet que com a víctimes d'aquesta violència, perquè això és violència, com a víctimes, que ho som totes, reproduïm el sistema. Aposta que aquí pot haver abolició, perquè avui en dia ni la primera ni la darrera dona vol que li diguin puta. I s'emplea aquesta eina de control a tots els llars, perquè no hi ha cap dona que qualque vegada no hagi estat insultada d'aquesta manera.
Maria Duran, directora de l'Institut Balear de la Dona, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Ara donarem pas a la secció, però avui també entrevistarem a Nina Parrón, que és una de les dones que ha format part d'aquest estudi, que precisament ha entrevistat en aquestes dones que es troben en situació de prostitució i que comentava abans a l'entrevista prèvia que s'havia emocionat, que havia plorat amb elles, que havia rigut i que havia trobat aquesta part humana també d'aquesta xacra que és la prostitució. Moltes gràcies per la tasca, per l'elaboració d'aquest estudi sobre la prostitució, la tracta i l'explotació sexual a les illes, que ja es troba a la pàgina de l'Institut Balear de la Dona, i per atendre de nou aquesta cridada.
Moltes gràcies a vosaltres, i vos quedaven dos grans experts, un expert i un gran expert a damunt del tema, la Nina Parrón i el professor Lluís Ballester.
Sí, avui l'hem deixat entrar, normalment totes són dones, però com ell és el coordinador de tot l'estudi, havia d'estar a nosaltres. Una abraçada, Maria.
Moltes gràcies a vosaltres.
A cop calent.
I anem a donar pas a la secció de Naina que es diu A cop calent, i que ens du el que s'ha fet viral aquesta setmana. I sort tens que el programa sigui dimecres i no dijous, perquè sé cert que demà el que s'haurà fet viral haurà estat la perruca de Donald Trump.
Ai, que gran, ja, però com que no te la puc contar, saps? M'acostaria descriure'l-la. A la tele segurament sí que funcionaria més, però m'acostaria molt dir que du aquest senyor damunt d'aquell cap. Però ja només és el color de la seva pell, que és estrany. És el color dels seus cabells, que també és estrany. Tot ell. Però com que ell diu que ja ha guanyat les eleccions.
Claro que sí, claro que sí.
És poto, seguim.
Claro que sí.
Donald Trump.
Jo demà arribaré al Parlament, no? Ahir vaig estar precisament i m'han dit, això és que teva.
Clar.
I vaig dir, si Nachelo Huerta se va prendre tant a pit que dormia allà, jo el pròxim pic arribaré.
Era Nachelo, era una mostra sin
José. Ja està, però bueno, jo arribaré.
Se qüestió.
I diré, vaig a seure-me aquí on se seu.
Perfecte. Dit això, fet aquesta intervenció, no, que no estava guionitzada, que quedi clar, me deixes començar.
Sí.
Gràcies. A veure, és que jo ho trobava molt a faltar. Perquè, clar, dues setmanes sense venir, dues setmanes que no he pogut recollir xarxes, i això pot ser, perquè les xarxes són un filo. Mira, t'ho duré, per començar. Una senyora, ja saps, a mi m'agrada allò de senyores que canten, senyores que fan, que te fan una recepta, senyores que, és una gran secció, també, n'hauria de fer una proposta. Però bé, en aquest cas, és una senyora que no canta, però dona un consell que, per ventura, hauríem de mirar d'aplicar-nos.
Hola, buenos días. Los que me conocen saben que tengo una especial atracción hacia las plantas. Sobre todo me interesa saber los fines medicinales. Hoy les voy a hablar de una planta muy especial, una planta que sirve de prevención para el COVID. Esta planta tiene un nombre muy especial. Planta tu culo en casa.
Planta tu culo en casa. És una gran planta. D'aquestes n'hauríem de tenir una, no? Cadascun de nosaltres, sí. A casa nostra, bé. En la que està caient, bé. Tenim tot de queda, tenim de tot. Bé. Els amants de les plantes...
És un bucle, això, eh?
Sí. Sí, sí, és un no aturar.
Ara he visualitzat quan gravàvem...
Ah, sí, allà
s'ha costat. En aquell puesto in the middle of the Norway.
Yeah.
Tota sola.
In the middle of nowhere.
Separades.
Sí, sí, exacte. També. El verà, quins temps. I han passat només un parell de mesos.
Estaven tancats els bars.
Ostres, això sí que era un drama. Te'n recordes d'aquell tall que te posa a vegades de... Estan abiertos los bares? De treballar? No corre tanta pressa, no? Bé, parlàvem de plantar el nostre cul, d'aquesta nova planta que els amants dels verds, aquells que tenen pols verd, que se diu, podran estimar i amar a partir d'ara. De plantar el cul a la sofà, la butaca, el balancí, on vulguem, però se suposa que ho hem de plantar a casa nostra, per les bones o per les males, és que si no mos tornaran a tancar, doncs digui que...
Bueno, no sé si hi ha molta gent interessada.
Jo sóc la primera que la plantar cul a dins que nostra m'està costant, però...
Bueno, el confinament passat ja te va anar bé.
Sí? És que, no podien sortir. Estàvem obligats. No és que hi hagués tot de queda, és que no ens podíem moure. O sigui, i ara tornàvem a tenir tot de queda. Jo no sé si això ja...
Bueno, nosaltres encara ho anàvem sortejant un poc.
Sí, hi ha gent que està bastant pitjor.
Sí, i bueno, al manco poden sortir fins la una i quart, no?
No, a les 12 has d'estar a casa teva.
Bueno, però sempre hi ha un poquet de marge, no?
Depèn de qui siguis, clar.
Clar.
Hi ha 41 milions d'espanyols que d'alguna manera ja estan confinats, no? I mira, els dedico això.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
¡Tú! ¿Qué quiere que le por la noche, Chuliche?
Qué puto es eso,
qué risitas.
¿Qui és aquest home?
Ostres, tu, que és que ets tan jove, macho. Era un senyor que se va fer famós perquè reia així. I se va fer famós perquè reia així.
En sèrio?
En sèrio, de veres.
I cobrava...
Tenia una lent aquí.
Això no, aquesta reia no deu estar registrada com a dret d'autor i...
Ara ho crec, que va, de tota manera...
Que llistat a ses gaire cada mes i qual que ho cobra.
No ho crec, no, i de tota manera estava penjat a internet, s'ha fet viral també, saps? Tu veus en Rafaela i dándolo todo en plan... Ui, sale por la noche... I el salte... Ha, sale por la noche, dice, tothom a casa. Partida de mitjanit, com a... Què se diu? Vent de focs. No m'ha sortit en català, perdó.
Vent de focs.
Mira, t'he duit també un pot de polèmica, val? Perquè no tot han de ser ricites,
flors punyals, i violes.
Exacte. Fernando Simón.
Què?
Bé, és el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, aquest senyor que surt cada dia a dir-nos quanta gent, quan no es contagi...
És un bucle aquest any.
Sí, Fernando Simón és el personatge de l'any.
És un bucle. Sortirà a la revista Times.
Segur, de portada. M'ho he llevat d'escam, ho estaves llegint ara mateix. No, és que el veiem cada dia, ja forma part de les nostres llars. Jo crec que el tindrem el dia de Nadal, el sopar de Nadal estarà a totes les llars espanyoles.
Si se pot fer, eh?
6 persones, deien, no?
No, però és que nosaltres... Que es moreix, ja, són 40.
Ja, ja veurem. Pues resulta que en Fernando Simón va mantenir una xerrada virtual amb els germans escaladors Iker i Eneco Pou, que aquí són bastant coneguts aquí a Mallorca, perquè venen a fer psicobloc i aquestes mogudes.
Sí.
I van fer uns comentaris no del tot afortunats i que han estat tillats de sexistes i de denigrants. L'escolta'm.
No s'ha quedat molt clar si te gustaven les enfermedades infecciosas o les enfermeres infecciosas. No.
No les preguntaba si eran infecciosas o no. Eso se veía unos días después.
Vamos a ponerle.
Yo también. Mira, eso es otra cosa que voy a decir aquí, que igual no debería ni decirla, pero ya que estamos. Yo siempre he tenido mucho miedo a las mujeres. Siempre me ha dado mucho miedo. No sé por qué. No una relación normal, pero siempre, no sé, soy muy enamoradizo. Y eso me daba miedo. Pero me he llevado siempre muy bien con hombres y con mujeres, con todo el mundo.
Que vamos, que la he liado parda.
La he liado parda, Fernando Simón. Bé, li ha caigut de tot.
Ai, Déu meu.
Són molt perilloses les coses que deim. Ains, què vols que digui? Ains. T'ha escrit, és que tu no ho saps dir.
Bueno, pues...
S'ha demanat que demani disculpes, vale? Uh-huh. Que se retracti, ho ha fet. Ha demanat, no ha dit que sí, que ha estat un comentari desafortunat i que... Però bé.
I tot això sempre diu perdó, però al final això queda enregistrat i se fa viral.
I tant, evidentment. No? Sí, duen tota la setmana amb aquest tema.
Com quan jo dic Bernat Nadal en lloc de Bernat Company.
I te treuen a la Picolíssima.
O Montse Seijas en lloc de Txelo Huerta.
Al revés, ha estat al revés. Això també, per favor, que quedi per l'estupidiari d'anar a Victòria Morell, per favor. No tot havia de ser dolent en aquesta setmana. Tenim una dona que ja està escalfant a la banda. Victòria!
It's time!
Està el Fanta, la banda, la Mariah, que ja sabem tots, Mariah Carey, ella i els seus corredors de bossa ja s'estan fregant les mans, perquè queden menys de 2 mesos per Nadal i tots sabem que Nadal vol dir All I Want for Christmas is You.
En sèrio, estàs avançant el Nadal per si un cas no es van tancant el xiringuito.
Que igual dimecres que ve ja hem de fer sopa de Nadal, tu i jo. Jo aquí lo dejo, tu mateixa. Dimecres que ve me veo en el Burri King haciendo
un menú. No, però tu ja, és a dir, la setmana que ve sopa de Nadal, la següent ja trauràs el rem.
Sí, és igual.
Sí, no? Tu aquí una...
Fem uns polvoronets.
Aina...
Un torrenet. Un tamboret de matlà.
Sí. Aquí ningú no es d'enseïmades ni res. Ara jo vaig 5 dies i sempre tenen enseïmades.
Saps que se té...
En Sebas Munay i el seu charming.
Yes.
Pues si nosaltres res. Ni res.
Escalfam ambient de Nadal, no t'ho desvies del tema, jo vull que sigui Nadal i com que és la meva secció ho he ficat així amb calçador, ja ho saps, la meva secció i faig amb ell el que vull.
Molt bé, idò
ja està.
Donem punt i final a la teva secció.
Val.
I m'anem a publicitat i tornem amb el segon bloc i l'entrevista a Nina Parrón. Fins ara.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
15 anys! A la Fundació.cat estem d'aniversari, però no volem que ens facis un regal, te'l volem fer nosaltres. Per això, només aquest mes t'oferim un any de domini.cat per només 5 euros. Sí, ho has sentit bé, tot un any per 5 euros. Entra ara a domini.cat i estrena el teu.
Puntcat, 15 anys, tot el futur.
30 anys, D.O. Binissalem. Santa Maria, Consell, Binissalem, Santa Eugènia i Sencelles. Una comarca on s'hi elaboren vins singulars amb varietats locals, preservant el paisatge amb esforç i dedicació. Elaborant i compartint amb tu vins de qualitat. A la teva copa, D.O. Binissalem. 30 anys amb identitat i qualitat. Amb el suport de promoció econòmica i desenvolupament local. Consell de Mallorca. vinisalemdeo.com.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Tu ho fa l'americà.
Hem fet una mica l'americano avui, eh?
Me vos born in Italia. America
first. Hey, Alyssa, this is Barack Obama. I used to be the president, you remember?
Jo vaig agafar un número a l'atar. A veure, a
sí.
Hola.
Hola.
Som...
Tu sí. Amb qui
vols xerrar? Jo som en sí, Ramon Socies.
De part d'aquí?
De part d'en Ramon Socies.
Toni Barceló.
Toni Barceló, no. Toni Barceló. Ramon Socies. Aquesta gent necessita un doctor. No?
La Picolíssima. A l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
A les 7 del vespre t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre. De dilluns a divendres a les 7. IV3 Ràdio. Serveis informatius.
IV3 Ràdio és servei públic. Dones.
I començam el segon bloc de dones quan són les 6:30 de l'hora baixa, avui 4 de novembre, i parlam de l'estudi sobre la prostitució, la trata i l'explotació sexual a les Illes Balears. Aina ha intentat fer menció al Nadal, però no, el Nadal encara no és així, seguim sent el mes de novembre i és hora de parlar amb Nina Parron. Ella és l'exdirectora insular d'Igualtat al Consell de Mallorca, però la seva tasca com a militant segueix a peu de carrer i en aquest cas ella és la responsable dels dos primers capítols d'aquest estudi. Concretament, Nina ha format part de l'equip que ha realitzat aquestes gairebé 300 entrevistes que ha fet a dones en situació de prostitució. I avui parlem amb ella. Nina Parron, benvinguda.
Hola, què tal? Encantada, com sempre.
Gràcies. Per conèixer quina ha estat la teva experiència amb aquesta tasca, sobretot amb el fet de poder parlar amb aquestes dones i tenir un perfil definit de com són aquestes dones, del perfil d'edat. Parlàvem abans i hem pogut desprendre de l'estudi que, bueno, la majoria estan entre 35, 40 anys, n'hi ha una de 60 anys, el 80% són dones estrangeres.
I altres que tenen 23, és que la media era esa, però jo he entrevistat a diverses que tenen 23, 24, 25 anys.
Amb quantes dones has treballat, Nina, o amb quantes t'has entrevistat per arribar en aquestes conclusions i en aquestes mitjanes?
Pues mira, yo creo que unas 70 y pico. Uh-huh. en un espacio de tiempo muy corto, en 15 días, así que han sido unos 15 días muy intensos. De hecho, yo llevo bastantes años tratando con mujeres en prostitución, pero nunca había estado durante tanto tiempo, porque han sido jornadas casi maratonianas y tan en 15 días todo, ¿no?
Claro.
Y ha sido bastante espectacular, y sobre todo porque eran unas entrevistas bastante en profundidad, eran 5 páginas. Aquellas mujeres, sobre todo las africanas, que saben muy poquito castellano o nada castellano, que tardaba muchísimo en hacerlas, pero en una media de entre unos 20 minutos, 30 minutos con cada una de ellas hemos estado, o sea, que te puedes hacer una idea. Y pues, ha sido bastante impactante, la verdad.
Ha estat complicat accedir a elles? Vull dir, han estat reticents en qualque moment o han accedit a participar un poc lliurement en aquest estudi, a proporcionar dades?
Todo era libre, es decir, que íbamos a las entidades y ahí se preguntaba a las mujeres si querían participar. Estaban recogiendo preservativos y estas cuestiones que les dan las entidades, y se les preguntaba que si querían participar. No ha habido dinero por medio, no ha habido nada, o sea, es una cosa absolutamente libre, ¿no? Y han estado sobre todo africanas y muchas latinoamericanas y menos de la Europa de lo de que este. Le llama Europa del Este, para entendernos.
Quin és el perfil, Nina, de les dones que es troben en situació de prostitució a les Illes Balears? Perquè per primer cop tenim un estudi del perfil d'aquestes dones i imagino que això a l'hora de fer prevenció podrà ajudar i a l'hora de poder oferir ajuda i atenció directa també.
Sí, sí, perquè ja te digo que es que eren 5 pàgines de entrevista, es decir, que era muy amplia, se tocaban muchos temas diferentes, no me voy a extender porque lo va a hacer ahora Lluís, y hemos sacado muchísima información, pero a mí lo que me gustaría es poner aquí el aspecto humano. De hecho, les tenemos que agradecer a estas mujeres que de una manera generosa hayan hablado de temas y de cuestiones que son algunas de ellas bastante duras y que les duelen mucho, ¿no? Porque han inmigrado, las razones que les ha llevado a esto, qué pasa con sus familias allí, de qué tienen miedo. Y el panorama que dibujaban era tremenda, pero ya te digo que hay mujeres mayores, pero es que yo estoy viendo una, porque para también esto afecta a las mujeres que trabajamos en esto, ¿eh? Y claro. Yo hacía como unos pequeños resúmenes de cada, y aquí pone venezolana, 22 años, con un hijo, 9 meses en España, debe dinero porque tiene deuda todavía, no tiene horario definido para descansar, y con 22 años y ya tenía canas. A mí eso, por ejemplo, de esta mujer me impresionó bastante. Otra nigeriana que leo que lleva aquí 3 años, no habla castellano, solo trabaja en la temporada alta en Magaluf. Yo he estado repartiendo preservativos en Magaluf con médicos del mundo y os puedo asegurar que a partir de las 2 de la madrugada Magaluf es la puerta del infierno. Lleva 3 años, solo está en Magaluf. Yo le dije, pero ¿y el resto del tiempo? El resto del tiempo está encerrada en la casa. No sabe castellano, nada, nada de castellano. Y porque era bastante joven también, tenía 26 años, pero con es algo muy duro el trabajo, entre comillas, que hacen. Y después muchas de ellas, de hecho, de las 70 y pico que he estado entrevistando, una me dijo claramente, he venido aquí, era latinoamericana, he venido aquí, sabía lo que venía, quiero sacar dinero, era bastante joven y llevaba muy poco tiempo. Y yo la miraba y decía, Dios mío, cuando lleves más tiempo, porque se les notaba en la expresión, la cara, los ojos, la mirada, el cuerpo, la espalda, era como que le pesara la vida. Y solo una me dijo que quería. Otra, de la antigua Europa del Este, que también joven, y parecía que lo tenía como muy claro, y bueno, esto es lo que me ha puesto la vida en esto, y esto es entonces lo que hago, necesito dinero, no hay otro trabajo que me pueda facilitar este dinero, pero la pequeña encuesta que se le hacía para ver perfiles de depresión, bueno, es que lo calcaba. Lo calcaba. Una maestra de Latinoamérica que viene aquí y que dice, es que esto es horrible, no veo el momento en que pueda sacar algo más de dinero para poder dejar esto, volver a mi país, y varias lo que me comentaban era lo que les sorprendía, los jóvenes. Tíos jóvenes que iban y se... Ahí había una cubana que decía, es que esto es indignante, ¿cómo me pueden pedir hacer esto? Porque también se hablaba de prácticas sexuales que les pedían los hombres, y decían, lo peor son los jóvenes, porque vienen...
con modelos basados en la pornografía.
Y entonces vienen con... Y dicen, los queremos... viejitos y tranquilos, porque los jóvenes es brutal lo que piden,
sí,
y,
sí.
Y estaban, algunas de ellas lo decían con indignación y todo, fíjate, y 6 horas de trabajo a la semana, 7 horas, 7 días a la semana de trabajo, eso la mayoría de las que estaban en pisos. Y el hecho de
Nina, perdona,
por
dicho,
la noche...
¿Has dicho, repite el horario, que no...?
Que muchas no, de no ellas que están en pisos...
Sí, 7 días por semana...
Mucho, 6 días a la semana y 7 días a la semana. Eso quiere decir que de libertad, de elección, nada. Y
vale.
A cualquier momento del día y de la noche, si es de la noche, las levantaban de la cama a todas las que estuvieran en el piso. El hombre iba, elegía una de ellas, las demás entonces ya se podían ir a dormir y la otra se iba con el hombre. Y esto así 6 días a la semana, pues así están, que lo que tenían era la sensación en su cuerpo que les pesaba la vida entera. Y muchas veces cuando trabajas así, a pesar del COVID y que estábamos con muchísimas medidas de seguridad, lavándonos las manos continuamente con el gel, lavando los bolígrafos, tal, pero lo único que puedes hacer muchas de las veces es cogerles de la mano y llorar con ellas.
Está
y llorar con ellas,
está claro,
porque se ponían a llorar, había momentos duros, y bueno, pues dejábamos todo, le cogía de la mano y llorábamos juntas.
Nina, una pregunta, ¿desde dónde, desde qué sentimiento, desde qué vínculo con las instituciones acceden estas mujeres a formar parte de este estudio?
Pues mira,
has entrevistado a 70 mujeres, son muchas mujeres en el estudio, creo que hay casi más de 200.
Sí, sí, 239, sí.
Entonces,
pues, ¿sabes lo que pasa? Que era justo después del COVID y por primera vez en la historia y muy agradecidas, se les ha dado un mínimo de dinero, como a cualquier persona que está en una situación de vulnerabilidad grave, ¿no? Y ellas desde luego lo están porque tuvieron que parar toda actividad. Muchas de ellas las echaron de los pisos donde estaban. Bueno, situaciones brutales, pero brutales. Y entonces iban a recoger este dinero, que muy poco, desde luego, pero bueno, es una ayuda. Y entonces, en ese momento es cuando le decíamos, no te importa, somos del gobierno, estamos haciendo una encuesta, necesitamos saber cuál es vuestra situación para poder abrir nuevas vías de ayuda y tal. Nada más, o sea, esto era. Y la verdad es que la inmensa mayoría, la inmensísima mayoría decía, no te preocupes, estoy aquí y yo quiero contar mi historia.
Nina, tenemos que despedir ya la entrevista.
No, pero... me importa, porque Lluís va a decir cosas interesantísimas,
pero...
de justo lo que ha salido como conclusión de estas encuestas.
Pero tenemos pendiente todavía hablar de la justicia patriarcal, y en este caso te invitaremos para que junto a Chisca Más nos expliques un poco, en referencia también a este estudio, la parte del análisis que habéis hecho de todas las sentencias judiciales.
Interesantísimo, y es el primero que hay de esas características. Muy bien, os esperamos el viernes a las 7 en la Plaza España para protestar contra la tercera mujer asesinada en nuestra isla.
Sí, sí, sí. Un abrazo, Nina, muchas gracias.
Hasta siempre.
Hasta luego. Cada dia Aina Núñez, que jo soc d'aquestes persones que escolta les cançons en bucle. I aquesta m'agrada, per lo que si me la poses 10.000 vegades.
me seguirà agradant.
I és que el confinament, el meu veïnat de la planta baixa, cada dia com un rellotge me la posava.
Ton pare.
A tot drap, sí.
I la tocava amb el piano.
Exacte. Tenia doble versió. Acompanyament pianístic i la música retombant per tot el carrer mentre la gent sortia en el balcó. Però bé, ja ho he superat, no m'ha quedat trauma, la puc tornar a escoltar. De fet, no m'està sortint escuma per la boca ara mateix. M'he posat atòmica.
Vinga, propostes, o sigui, que... interessants o què?
Sí, mira, m'he abonat a un fil de Twitter, que te'l recomano, que no. Du el hashtag un himno para otro confinamiento. I clar, n'hem de cercar un altre, ja no val.
Que interessant.
El duo dinàmico no val. Varietat. Nines i Venga. Nins, gentetó, varietat. Que el duo dinàmico, com els de la Maria Carey, també ja s'estaven preparant els seus agents de borsa, perquè estan fent aquí el Nadal.
Vaig a cercar-ho, eh? Quines parles, eh?
Mira, per exemple, autèntiques meravelles. Vinga, escolta, escolta que t'agradarà.
Vinga.
The one I love for Christmas, that is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my world, more than you.
Pa?
Estic estupefacta.
Qui és? Qui és?
La Lídia Lozano, però és perquè està apuntat aquí, perquè si no diria que no. És una moixa escatada entre no. Els whiskies de me.
Però igual, si era un poc així, anava...
Mira, ai, estimada.
Això ho entenc comú, amb la Maria Carey, la Lídia Lozano, si anava clic, clic, amb un parell de copetes allà i tot bé, un poc, cucu. Perquè la Maria Carey, quan va també clic, clic, canta així de malament.
And please forgive me because I'm a little bit yeah.
Van a recollir un premi un poc.
Bueno, va, efectivament, definitivament, jo sóc la nova proposta.
Per què? No?
Perquè sí, perquè jo m'agrada molt cantar, la meva vocació frustrada.
Vale, faràs llavors, una cançó, faràs un himne.
Jo faig un himne. Tu me dones dos ítems i vale. Me dones un to.
Repte per la Victòria Moré per la setmana que ve.
No, ara mateix t'ho podria
fer. Iker, nos quedamos con esto, eh?
Iker.
Tu ets testimoni.
Iker Hernández,
el nostre tècnic, m'està mirant com dicendo, sí, sí, Victòria, la setmana que viene canta. I volem una Nadala. Nadala, confinament. Nadala i confinament. Ala, vinga, res. Que deixarem una altra opció, vale? Perquè t'acabis ja de, de morir un poc, perquè aquesta t'encantarà.
Saturday night, I feel the gate is very hot. Lady baby, I'll make you main, you know they take it to the top. I'll drive you crazy. Saturday night, I like it when you move.
T'agrada aquesta també, eh? Un himne, un himne.
Aquesta està un poc passada de moda, no?
Bueno, sí, és de la meva època, és això el que volies dir. Jo estic segura que la darrera que t'aduc serà la que t'agradarà.
Vinga, va,
escolta.
Quédate en casa, quédate en tu casa.
No, jo no me voy a quedar en mi casa. Me no, quedo aquí, me quedo aquí a l'estudi central d'IV3 Ràdio, en el carrer Manuel Azaña, per donar pas de publicitat i posteriorment al nostre darrer entrevistat, en Lluís Ballester. No falteu.
IV3 Ràdio és informació. Per què Palma Ciutat 30?
Perquè circular a 30 km per hora afavorirà la convivència entre els cotxes, les bicicletes i els patinats. Palma és una ciutat 30.
Ajuntament de Palma.
Cada any, la grip provoca problemes de salut i centenars d'hospitalitzacions a les Illes Balears. Enguany, protegir-nos i evitar la sobrecàrrega dels hospitals depèn de totes i tots. Perquè ara, més que mai, cada llit compta. Si ets d'un grup de risc, per favor, vacuna't. Com més persones estiguem immunitzades, més protegits estaran els nostres hospitals. Demana cita al teu centre de salut i als telèfons 902 079 079 i 971 43 70 79. Govern de les Illes Balears.
Són les 6.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8 i 34 minuts.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Tornar a escoltar el programa que t'agrada.
Avui parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva
tots
mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
A Menorca, escoltau IB3 Ràdio al 88.6 de la FM.
Dones.
I començam ja el tercer i darrer bloc d'aquest programa de dones, on avui parlem de l'estudi sobre la prostitució, la trata i l'explotació sexual a les Illes Balears. I és ara quan anem a donar pas a Lluís Ballester, professor de mètodes d'investigació en educació a la Universitat de les Illes Balears, doctor en sociologia i director tècnic d'aquest estudi. Lluís Ballester, benvingut avui a Dones.
Gràcies.
Lluís, quines són les conclusions finals d'aquest estudi?
N'hi ha moltes, perquè de fet són 6 estudis pràcticament que conjuntament parlen del sistema prostitucional. Uh-huh. N'hi ha moltes, com dic. Una de les més importants que hem pogut constatar és que el conjunt del sistema prostitucional s'està ocultant. Uh-huh. I s'està ocultant d'una manera molt ràpida i amb molts recursos que tenen a veure amb internet i amb les eines que la tecnologia de la comunicació permet en aquest moment.
Clar. O sigui, és aquestes 200, gairebé 30 dones amb les quals heu pogut parlar, els tècnics que heu fet aquest estudi, han estat precisament les que no estan ocultes, les que continuen emprant els serveis d'entitats i d'institucions, però heu pogut aclarir que hi ha molta part que no és visible.
Sí, bé, hem enquestat 239 dones, mm-hmm, que finalment han volgut completar tot el procés d'enquesta cara a cara que fèiem amb elles. Mm-hmm. Però al marge de l'estudi de necessitats i de la situació d'aquestes dones, també s'han estudiat l'estructura dels pisos a partir dels anuncis, mm-hmm, i s'ha estudiat els anuncis a internet en empreses distribuïdores d'anuncis. S'ha estudiat també l'oferta que s'està fent, l'oferta en webs de dones en prostitució, uh-huh, i en situació de prostitució, i s'han estudiat també, i això també amb enquesta, 105 prostituïdors que han volgut també col·laborar, dels quals 55 eren estrangers. Uh-huh. Estrangers de tota Europa, que a través dels fòrums diversos que hem pogut accedir han completat també les entrevistes que els, uh-huh, feien. Vull dir que hi ha diverses fonts d'informació. Uh-huh. El que vos deia és que, uh-huh, pràcticament hem pogut acreditar que en el nivell més ocult de distribució en aquest moment de contactes, les webs, hi ha entre 1.200 i 1.300 dones acreditat que són dones diferents i que efectivament diguem que estan a les Illes Balears.
Uh-huh. I que es troben a pisos, també.
No se sap on són. És deslocalització absoluta. Podrien trobar-se a casa seva o podrien trobar-se a un pis clandestí, perquè exclusivament el sistema de diguem, de finalment produir el contacte és amb sortides. De fet, una de les modalitats que ja s'ha desenvolupat a Balears és el que li diuen l'Uber del sexe, que és sortides a hotels, sortides a pisos particulars, sortides, però són pisos dels que contracten els seus serveis. És un model molt americà, molt poc present aquí fins fa uns pocs anys, i en aquest moment ja té unes dimensions realment molt importants. Per donar-nos una idea, podria superar el que és en aquest moment les dones que estan a carrer i a clubs.
Uh-huh.
Havia acabat la frase. No havíem entès com una pausa. Lluís, en tot aquest estudi, en aquesta radiografia que heu fet del rostre, no?, d'aquesta dona prostituïda a les nostres illes, heu pogut copsar, heu pogut interpretar si el context econòmic afecta a tota aquesta situació?
Clarament. Mira, una dada molt fàcil d'interpretar i d'associar a aquesta hipòtesi que plantejau. La gran majoria són dones estrangeres. Són dones estrangeres que han fet una migració per motius econòmics, fonamentalment econòmics. El 70, quasi 75% de les dones bàsicament van fer la migració per motius econòmics associats a problemes de violència en origen i a problemes familiars. Per tant, això ens dona pistes, no? I hem de tenir present que pràcticament el 92-91% de les dones en situació de prostitució són estrangeres. Per tant, aquí tenim idees molt clares de l'associació que tenim dades i també idees com per poder acabar de fer aquest perfil. Una novetat és la situació de crisi que s'obri ara, que està fent que gent que tal vegada no pensava tal entra en situacions de prostitució forçades per les condicions socioeconòmiques. Això encara no ho podem identificar, però sí sabem que se produirà. Hi ha algunes pistes també que ens donen indicis de que això està passant. Una part important de la gent ha entrat en els darrers mesos en el sistema prostitucional. I, a més, hi ha dones que això només passa en les situacions de crisi, hi ha dones de més de 40 anys, un percentatge apreciable.
Lluís, ja per començar a acabar, quin és el perfil del puter a les Illes Balears?
És molt divers, com sempre hem sabut. Afecta totes les classes socials, totes les edats i tots els nivells de capacitat econòmica. De fet, aquesta seria la constatació més clara. Es poden fer tipologies de si són més fiesteros, més no sé què, a vegades s'han intentat aquest tipus de tipologies que són més, com dir, una manera de pensar aquest tema. Però en realitat qualsevol tipus d'home està fent demandes en prostitució i ha entrat com a prostituïdor sense cap restricció de grup social, grup cultural, edats o nivell socioeconòmic. Això és el més patètic, no?
Yeah.
I a més, hi ha alguna cosa en comú a tots ells. Estan en les seves demandes fent
pràctiques de risc.
Perdona?
Pràctiques de risc, m'he anticipat.
Pràctiques de risc. Estan mimetitzant el que veuen al porno. De tal manera que el que ens diuen les dones coincideix molt amb el que ens diuen ells, que demanen, i per tant això és molt consistent, i són pràctiques de risc, i són pràctiques a més que ha normalitzat, diguem, ha divulgat la pornografia.
Sí. Lluís, en aquest estudi teniu dades de si ha augmentat molt la pornografia en menors? La prostitució en menors? El consum de la prostitució en menors de 18 anys o en joves?
No se pot parlar de prostitució, però sí que es pot parlar d'explotació sexual vinculada a la infància i adolescència, vinculada a la producció i el consum de pornografia infantil, si voleu parlar així.
Clar, però no deman si els joves de 16, 17, 18 anys consumeixen pornografia, que
no,
està
no,
clar.
No.
Me refereixo si consumeixen prostitució i si això pot quedar reflectat a l'estudi.
Bé, els joves, clar, no, en principi les dones no declaren això perquè és il·legal, i els homes més joves tampoc ho declaren. Són alguns casos que sí que hem pogut identificar, però no tenim les dades com per poder treure conclusions significatives pel conjunt de la població jove. Sabem que hi ha casos per diverses fonts d'informació, però com a consumidors, vols dir, com a prostituïdors.
Sí.
No tenim una informació fidedigna.
Sí, com a consumidors, el que no entenc és per què, és a dir, la dona prostituïda que li han fet sense entrevistes, per què no poden
Perquè és il·legal, no podrien... No poden declarar que han acceptat que un menor d'edat...
Clar. Lluís, jo tinc una darrera curiositat, i és que aquest estudi tan profund que heu desenvolupat és un work in progress, vull dir, és un estudi que s'anirà actualitzant, que hi estareu damunt les entitats i les persones que hi heu fet feina?
Sí, de fet l'hem posat en mans de l'Institut Balear de la Dona, que ha estat amb nosaltres fent l'estudi tot el temps, i també dels responsables i les responsables polítiques que han de treure... Bé, ja han tret conclusions i ja s'han posat en marxa moltes coses, o ja estaven en marxa. S'ha de mantenir obert, entre altres coses, perquè hi ha una constant renovació, i aquesta també és una conclusió de l'estudi, del sistema prostitucional. Estan apareguent modalitats noves, s'està ocultant molt, s'està retirant de la possibilitat de donar ajuda per part de les entitats i l'administració a les dones, perquè s'està ocultant de manera radical. Això incrementa els beneficis dels prosenetes, de les organitzacions que hi ha darrere, dels que fan tracte, i a més estan entrant noves modalitats. Per exemple, una modalitat que hem d'investigar, perquè no hem pogut encara investigar-la, i és la prostitució a Instagram.
Ho investigarem, Lluís. Moltíssimes gràcies per entrar avui a Dones. És hora d'acomiadar el programa. Una forta abraçada.
Una abraçada.
I a les nostres oients, acomiadar-nos un dimecres més. Moltes gràcies per la vostra atenció avui, com sempre. Iker Hernández Mateo a la tècnica, i els micròfons, Aina Núñez i Victòria Morell.